A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
L'escena inicial de la pel·lícula La xarxa social, la red social de Social Network del 2010 és un bon tros d'orfebreria cinematogràfica, un pla seqüència que dura el que dura aquesta cançó dels White Stripes, Ball and Biscuit, que sona al bar on Mark Zuckerberg està sent deixat per la seva parella, que no el suporta més. Zuckerberg, que s'aixeca, enfadat, camina fins a la seva habitació del campus universitari i es posa a programar una xarxa social en la qual tenir amics i comentar el que vulguis, també sobre aquests amics. És l'embrió de Facebook i té el despit, algú podria pensar fins i tot la voluntat de venjança, o sigui, la voluntat de danyar com a origen. La setmana passada, 16 anys després de l'estrena d'aquesta pel·li i 22 després de la creació de Facebook, Meta, el grup tecnològic fundat per Zuckerberg, propietari, com dèiem, de plataformes socials com Facebook, Instagram o WhatsApp, va presentar les al·legacions en la primera jornada del judici més decisiu de la seva història, en el qual es juga una indemnització milionària que afectaria el seu negoci. 4 estats, Califòrnia, Colorado, Kentucky i Nova Jersey, acusen aquestes xarxes socials de la companyia de ser responsables de l'epidèmia que afecta la salut mental dels joves. La jutgessa federal del districte nord de Califòrnia, Yvonne González Rogers, presideix el cas que probablement determinarà el futur de les xarxes socials als Estats Units i segurament a altres bandes del món, pel mal que causen els joves. Per parlar d'aquest judici, tenim amb nosaltres Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'especialitat d'intel·ligència artificial. Ha treballat en el camp de la interacció humana amb els ordinadors, disseny, ensenyament i comunicació en empreses com IBM, Deutsche Bank i Gotomedia. Ha creat empreses en els sectors del disseny, la comunicació i l'arqueologia. Actualment dirigeix l'agència digital Mortensen, imparteix classes de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i dicta conferències, col·labora a RAC1, La Vanguardia, Via Empresa i BTV, blogueja a ganyet.com i participa activament en mitjans socials, parla 6 idiomes. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, us heu descuidat que col·laboro amb Ràdio Illa, també, eh?
És veritat, t'anava a agrair que a una volta més m'ho fas cas i m'ho atents. No sé si per l'amor a aquesta ràdio o l'amor que tens cap a Formentera, la nostra illa.
Una mica tot, una mica tot.
Escolta una cosa, bé, no sé si estàs seguint aquest judici a Zuckerberg o a Meta.
Sí, sí, home, i tant, jo crec que és obligat. Crec que, tal com deies en la introducció, és important pel futur de les xarxes socials i, per tant, pel futur nostre i especialment dels nostres joves.
Com esmentàvem, en aquest cas, a la presidenta del cas, però qui va començar parlant és Megan O'Neill, fiscal general adjunta de Califòrnia. En aquest cas, va començar el judici amb una intervenció dura, molt emotiva, en la qual va acusar Meta d'utilitzar els nens per engreixar els seus beneficis sabent el mal que causaven les xarxes socials en la salut mental dels més joves. Com a punt de partida, diríem que és prou ambiciosa aquesta intervenció, no?
La terminologia que utilitzen els fiscals és molt, molt dura, quan els sents en les seves al·locucions i els seus arguments, tracten directament de Facebook com una empresa al marge de la llei i al marge de la moral. Perquè sabem, i hi ha per altres casos que han estat judicialitzats, que Facebook, Meta en general, era plenament conscient del mal que causava en les persones més vulnerables, o sigui, els joves i encara més en els joves amb problemes i encara més en les noies, perquè l'impacte psicològic és més fort amb les noies, estadísticament. Això ho sabem, ho sabia el 2021 Facebook, Mark Zuckerberg, personalment, i no va fer res. No només no va fer res, i va amagar i va negar tots aquests informes, sinó que va continuar amb la seva estratègia de captació, retenció i extracció fins i tot dels més joves, no? Se l'acusa d'extraure dades dels menors de 13 anys. Per tant, està en una posició complicada, perquè deies a la introducció que això són quatre fiscals generals, quatre estats, però és que darrere n'hi ha 25 més. Hi ha un total de 29 estats que volen, que estan demandant, doncs, Meta. I la demanda podria ser milionària si, diguéssim, si Meta ha de fer front a cada condemna per cada ús indegut i extracció de dades de joves, es pot trobar havent de pagar 1,2 bilions amb B de dòlars, que són milions de milions, eh?
Sí, sí. No
els bilions americans.
Correcte, no són mil... Sí, correcte, sí.
Exacte, eh? I si això, fem una mica de números i mirem quant val en borsa Facebook, val 1,5 bilions, doncs això és pràcticament portar Meta a la bancarrota. Això no passarà, això seria el màxim de multa que se li pot imposar, però el que sí que passarà, perquè ja ha passat, va passar el mes passat a Nou Mèxic, és que el jutge digui, escolti, molt bé, vostè no ha fet res, doncs jo l'obligo que prengui mesures. Quines mesures el pot obligar a prendre? Per exemple, desactivar l'escroll infinit, desactivar els vídeos que desapareixen en 24 hores, aquests d'Instagram, que els has d'anar a mirar perquè si no ja te l'has perdut, no? O sigui, totes aquestes...
Les stories.
Els stories, exacte, els stories. Totes aquestes estratègies de retenció i que ens fan passar moltes hores en aquestes xarxes socials, doncs els podrien obligar a desactivar-les. I això pot passar perquè ja ha passat. Aquest jutge de Nou Mèxic, a part d'una multa també milionària a Meta, els va obligar, doncs, a desactivar aquestes característiques en un temps, en un període, no recordo, però això és de fa 15 dies. Per tant, la cosa és complicada. I a darrere hi va Snapchat, a darrere hi va YouTube, a darrere hi van les altres xarxes socials.
L'analogia la podríem establir amb la indústria tabacalera, que, bueno, tenim sèries, no?, on ens expliquen, doncs, com per exemple Mad Men, no?, com ens expliquen com primer, fins i tot ens deien, no?, que el tabac era l'hòstia i que era bo per la salut, mm-hmm, i que ens donava un estatus, una miqueta, al cap i a la fi, doncs, també les estratègies de les xarxes socials, i després, doncs, els pals econòmics que han rebut les tabacaleres, i també, doncs, unes polítiques molt més agressives d'accés i del tabac i de restringir-ne, doncs, doncs, en àmbit publicitari i també, doncs, de condicionar l'aparença visual, doncs, han aconseguit, doncs, que, per exemple, a Espanya es fumi, és el moment que es fumi menys dels últims 50 anys, per exemple, per posar un exemple, però als Estats Units també. És l'analogia, la indústria tabacalera, amb el que està passant amb les xarxes?
Sí, sí, crec que és molt encertada i es parla sovint del moment del tabac, de les xarxes socials, el moment tabac, aquest moment dels anys 80, quan hi va haver aquesta condemna, que a banda de la multa milionària, que tampoc és tanta, perquè quan estem parlant d'aquestes corporacions, bé, se pot fer front. De fet, totes aquestes grans empreses tenen provisionades al principi de l'any tota la sèrie de multes que hauran de pagar pel seu comportament al límit de la legalitat, no? En tot cas, la multa és una cosa, però les mesures que els obliguen a prendre són una altra. Fixa't que amb el tabac el que va ser realment important és la prohibició a l'accés a la publicitat, el fet que que Hollywood ja no mostrés l'heroi fumant a la gran pantalla. Mm. Recordeu el Magnum, que és el primer gran heroi o el primer gran protagonista, un mascle alfa, que quan arribava, en lloc de fer un cigarret a casa, se'n anava a la nevera i bevia llet. No bevia ni whisky.
És veritat, sí.
O sigui, hi ha tot aquest canvi d'imaginari que és el que fa que 20 anys després doncs en recollim els fruits, no? I en aquest cas el tabac ha baixat a tot el món. Doncs això podria ser el mateix, això podria ser el mateix. Penseu que si, per exemple, els obliguen a que realment l'accés a les xarxes socials sigui a partir dels 16 anys, es queden sense els més joves. Llavors, hi ha tota una generació que hauran d'entrar de manera voluntària, ja no els captaran amb una edat molt jove i entraran amb una edat que tinguin un criteri més format, no? I amb tota la informació, com després hem tingut amb el tabac, se'ns ha explicat doncs, que el tabac no et feia més guapo ni més atractiu, sinó que al contrari, no? Que et feia més desgraciat i més propens al càncer de pulmó.
Mark Zuckerberg ha demostrat en diverses ocasions, a la seva falta doncs, de moralitat, no? O la seva condició amoral, no? Quan ha donat suport a un partit als Estats Units, doncs, depenent dels seus interessos, per on bufava el vent, o, per exemple, doncs, amb tota la controvèrsia de Cambridge Analytica i ara, doncs, també, doncs, amb això, no? Doncs, com el que es demostrarà, doncs, que volen enganxar els més petits, doncs, per en fi, ampliar, doncs, el seu negoci. Li amoïna aquest judici de la seva moralitat a Zuckerberg o només li amoïna la butxaca?
Jo crec que no, perquè és que no estem parlant d'un... Diu, escolta, pagaràs per tot el que has fet en el passat i potser una multa bilionària, no. Que repeteixo, que aquest topall és molt difícil que arribi. A més, aquesta xifra és una xifra que han publicitat els mateixos de Meta. Aquesta xifra surt, aquests 1,2 bilions, des al màxim que li podria caure, però això ho ha fet la defensa, per dir, escolti, és que obligaran a tancar una de les 10 empreses més valuoses dels Estats Units. I per tant, aquesta xifra és fictícia, no poden arribar a pagar, no aniran a la bancarrota. Per tant, més que un judici al passat, el que ja ha fet, i que totes les malifetes que ha fet, i l'impacte negatiu que ha tingut amb la salut dels joves, ho sabem perquè en tenim dades des del 2010-2012, el que es tracta és un judici de futur, és a dir, allò que podrà i no podrà fer amb les seves empreses o les estratègies que podrà i no podrà aplicar. Deies abans que l'al·locució de la fiscal va ser molt, molt interessant, o de l'ajudant del fiscal va ser molt interessant, el fiscal mateix va dir que el mantra aquest de Silicon Valley i que se'l va fer propi al Zuckerberg de molt ràpid i trenca coses, que està molt bé, però resulta que les coses que ha trencat són la salut de molts joves. I llavors aquí, doncs, clar, com que tots els legisladors són pares, tots els membres del jurat són pares, fills, avis, i han vist això, ho han vist a casa de primera mà, tots els que ens escolteu ho heu vist amb els vostres fills, vostres sí. Nets, vostres nebots, la major part de les discussions a casa són per l'ús del mòbil i per si estàs massa enganxat o no s'ha enganxat, o no estàs a la taula no el treus al mòbil, per tant, això toca a molta gent. Això toca a molta gent. I la frase aquesta de dir, ostres, molt ràpid i trenca coses, però les coses que heu trencat aquesta vegada és la salut dels nostres joves, i en tenim proves, tenim dades i tenim la raó moral, clar, això jo crec que aquesta vegada sí que li preocupa a Zuckerberg. Més enllà dels milions,
Mm-hmm. I hi ha també, o aquest cas també deixa palès una volta més la falta de responsabilitat social, bueno, responsabilitat familiar de les societats, perquè al cap i a la fi, per exemple, a Espanya, els infants menors de 16 anys tenen prohibit l'accés a Instagram, per exemple, no? I diríem que si fem una estadística, segurament el 90% de joves menors de 16 anys entren a Instagram. Per tant, de vegades pareix com que les famílies... Abans era com l'alcohol o fumar, no? Tu no podies controlar el teu fill. Les estones que estàvem els seus amics anava a una muntanyeta amagat de tothom i feia una cerveseta i uns cigarretes. Però avui en dia els mòbils sí que et donen eines per mirar si tu vols tenir un control sobre el que fan. Estem defugint la nostra responsabilitat com a societat pel que fa a les nostres famílies, als nostres infants?
No, i crec que això és un error carregar tota la responsabilitat als individus. Això és molt, molt, molt americà, o sigui, la llibertat individual, fantàstic, però O sigui, tu no pots lluitar contra molins. O sigui, aquestes empreses són tan potents, tenen els millors professionals al camp de la intel·ligència artificial, al camp de la programació, al camp de la psicologia, en tots els camps, llei, economia, que és impossible que lluitem un a un. És veritat que hem de fer el màxim a títol individual i ens hem de coordinar, però aquí hi han d'ajudar i hi ha una estratègia tripartida. És a dir, primer, els individus, les famílies, han de ser conscients de quins són els potencials en positiu i en negatiu de totes aquestes plataformes o de qualsevol tecnologia en general. Podríem parlar de la tele, podríem parlar de la intel·ligència artificial ara mateix, però en general saber quines són les opcions, quines són les conseqüències d'un ús abusiu, saber detectar quan l'ús de mòbils, pantalles, Netflix, més igual, PlayStations, interfereix en la vida social. També sabem que la intel·ligència només neix en entorns socials, intel·ligència humana, per tant, tota la socialització que no fem és desenvolupament cognitiu que ens perdem, decisions que no prenem nosaltres. És diferent jugar, per exemple, amb futbol al pati de l'escola o a la plaça del poble, on els amics han de negociar quines són les regles, si ha sigut falta, si no ha sigut falta, i s'han de posar d'acord amb una sèrie de normes, que és jugar amb un joc de la Play, al FIFA, on les normes ja estan fixades i només ets tu contra la màquina, i allà algú ja ha pensat les normes per tu i no hi ha cap negociació ni cap aprenentatge pel camí, més enllà de l'habilitat. Llavors, hi ha d'haver aquesta consciència de les famílies, saber que les famílies tenen eines al seu abast, com el Family Link de Google, com el Family de la família de iOS, que senzillament poden monitorar no tot el que fan, sinó el temps que dediquen a cada aplicació els infants, però després hi ha el regulador. O sigui, el regulador europeu, en aquest cas el regulador nord-americà, el regulador europeu que ha de dir, escolti, fins aquí sí, fins aquí no. Per exemple, Europa, països com Espanya, França, Anglaterra, Austràlia ho va fer el 2025, ha de dir, escolti, vostès, xarxes socials, han de posar tots els mecanismes possibles per saber quina edat té els seus usuaris. I si té menys de 16 anys, no entra. De la mateixa manera que un menor de 18 anys no pot entrar a un bar a comprar alcohol. Que n'hi haurà que entraran a comprar alcohol i li demanaran a un adult a la porta i tot això. Sí, però la major part ja no ho faran. I després hi ha la part legal, que és aquesta que estem veient a Estats Units. No? I és bo que vinguis dels Estats Units per trencar aquest mantra ultraliberal de que els Estats Units innoven i Europa regula, no? I que la regulació mata la innovació. No és veritat. La regulació i innovació es necessiten, perquè si no hi ha regulació, veiem el que passa, per exemple, amb la publicitat en línia, que hi ha un duopoli entre Facebook i Google, no? I aquí no pot entrar ningú, per tant, no hi ha innovació, i sempre ha passat així, no? Per tant, els Estats Units regulen, sí, els Estats Units innoven, sí, i el que hem de fer és regular i innovar, no una cosa o l'altra, no? És una falsa dicotomia.
Bueno, precisament per això, d'això l'altre dia llegia sobre la qüestió del vehicle, del cotxe, i parlàvem, doncs, això, no? Que Xina, doncs, ha innovat amb el cotxe elèctric, Europa ha regulat pel que fa a la contaminació, i ara ens trobem, doncs, que ens passa la mà per la cara, però, com tu dius, és una falsa dicotomia. Es podria, doncs, haver fet les dues coses alhora, i si Volkswagen no ha innovat abans, doncs ara no diguis que és culpa, doncs, del govern de Barcelona, que no permet que fomenta una política d'emissions. Per anar acabant, els nens se n'en foten de l'APP del govern per bloquejar l'accés dels menors, doncs, a la pornografia, diríem, al mòbil, per posar un exemple. S'ha d'avançar tecnològicament per regular l'accés a menors, no? S'ha d'inventar també tecnològicament, doncs, per tenir, doncs, eines molt inquebrantables, no?, d'accés, per controlar l'accés.
Sí, s'ha d'avançar. Hi ha iniciatives amb cert èxit, d'altres no tant. Hi ha una fina línia, perquè aquí has de garantir l'anonimat mentre preserves la salut mental o impedeix l'accés als més joves, no? Per cas, pornografia, que és molt clar, no? Bueno, hi ha maneres de fer-ho, o sigui, de la mateixa manera que tots tenim un identificador digital que ens el doni, doncs, o bé, una autoritat que fa el Fiat, no? No sé, Hisenda, el que sigui, on hi ha totes les nostres dades, en podem tindre una que ens la descarreguem al mòbil o a l'ordinador, que només digui si som majors de 18 anys. No cal ni que digui la data de naixement. És un 1 o un 0, un bit d'informació. No revela res. Senzillament, si entres en un lloc que per llei està obligat a admetre gent més gran de 18 anys, mira el teu dispositiu, ordinador, tauleta o telèfon, i mira si hi ha aquell bit 0 o 1 i ja està. I llavors amb això et preserva l'anonimat i a més, la canalla no se'l poden descarregar perquè per molt que vagin a la web de l'Agència Tributària, de la Generalitat, del govern que sigui, del Consell, no els hi baixarà. Però llavors es podria fer, el que passa que s'ha d'obligar, s'ha de tindre la capacitat coercitiva per obligar a totes les empreses, siguin xarxes socials, siguin webs de pornografia, siguin casinos online, que programin aquesta comprovació a l'entrada. No allò que dius, ets major de 18 anys? Sí, home, i tant. Posa la data de naixement. No, ui, ets massa jove. I llavors li fots 10 anys més i s'ha acabat. Doncs no, això no va.
Molt bé. Hi ha molts infants que no és que s'estiguin mudant a TikTok, és que han nascut en el TikTok. I aquest Instagram ja tan colonitzat, doncs, per la merdificació cada cop més i també doncs, pels influencers que volen monetitzar doncs, la xarxa i tal, fa que doncs, es parli per primer cop doncs, d'una crisi de l'Instagram com a xarxa. S'haurà de perseguir també TikTok? TikTok té, diríem, l'inconvenient que és que no és nord-americana, però que està als Estats Units i també està supeditada a unes normes allà. Què passarà amb TikTok?
Bueno, TikTok, ja, la part dels Estats Units és ja propietat dels Estats Units, eh?
Sí?
Sí, sí. El que passa que...
És igual, però és d'origen xinès, no?
Sí, sí, és d'origen xinès. El que passa que és igual. És dir, escolta, tu vols jugar al meu pati, no? Doncs al meu pati hi ha unes normes. Vull dir, si vols jugar al meu pati, has de respectar aquestes normes. Vull dir, ningú renunciarà al mercat nord-americà, ningú renunciarà al mercat europeu, perquè són els mercats més madurs i els mercats econòmicament més interessants del món. Per tant, siguis xinès o siguis nord-americà, si tu no respectes les lleis de la Unió Europea, tu no pots operar aquí. És com si vols vendre un medicament. Si no passa a tots els controls, no el pots vendre. Pues això és igual. Un medicament, una tecnologia, un cotxe. Els cotxes són uns casos. Si vostè vol vendre un cotxe xinès, per bo i barat que sigui, i no li posi cinturó de seguretat, no el podrà vendre. Doncs això és el mateix. Si vostè vol vendre aquí o vol oferir el seu servei a la Unió Europea, vostè ha de comprovar que la mainada de persones de 16 anys no entrin, 16, 14, a l'edat que es dictamini, no? Això és el mateix. No hi ve cap problema. I ja et dic, ningú, per moltes amenaces que faci el govern Trump o a l'infame de Musk, de que si li posen una multa tancarà el servei, no et preocupis, que no ho faran. Perquè l'entorn digital avorreix el buit. Si tu retires X d'aquí, una altra xarxa ho ocuparà molt ràpid. I a banda, vull dir, ningú es vol perdre doncs, aquest mercat.
Ja, ara sí, per acabar, escolta això un moment. Suposo que reconeixes la banda sonora de Terminator 2, allà que hi havia doncs, Skynet, Aquest cap de setmana, els que jo, per exemple, soc subscriptor al País, ens han quedat una miqueta estorats perquè hi havia, ja n'havien sentit a parlar, però hi havia aquest article que explicava que les intel·ligències artificials que estan atacant en Eixam, en Enjambre es diu, desafien els seus creadors. És el primer incident que diuen alguns dels creadors, en aquest cas no me'n recordo com es diu ara l'empresa.
Antropic,
sí. Antropic i OpenAI, que diuen que realment m'us ha amoïnat. I paral·lelament avui hi ha un article que diu Hiroshima de la IA. Hi ha un reportatge, bueno, un article en aquest cas de Timothy Garton Ash, un historiador, ostres tu, doncs, de molt de renom. Hi ha tota aquesta, diríem ara, aquest xup-xup, diríem, catastrofista de la IA. Ens hem de prendre seriosament o és una miqueta dels periodistes que volen aquí doncs, vendre diaris?
Una mica tot. O sigui, poca gent es molesta anar a les fonts i quan van sortir aquestes notícies, posem en context, d'unes proves de seguretat que feien la gent d'Anthropic amb els seus, la gent d'OpenAI amb els seus darrers models, resulta que en un entorn que no es podia connectar a internet, havia de passar uns testos per demostrar la seva capacitat en ciberseguretat d'aquest model, i el que va fer és atacar una web on creia que hi havia totes les respostes als testos i així no els havia de fer, i al cap d'una setmana la gent d'Anthropic va dir no, nosaltres ens ha passat el mateix amb un sistema, amb el nostre model de seguretat, que també ha atacat diverses webs a internet i no ens esperàvem aquest comportament, ho vam parar a temps. Bé, a veure, aquí hi ha molt text i molt subtext. Primer, aquestes dues empreses han de sortir a borsa. Llavors, els interessa molt aquest tipus de notícies, és a dir, tenim els millors models, els nostres models ja són tan intel·ligents que actuen al marge dels nostres enginyers. Bé, res de tot això és cert. Res de tot això és cert perquè, primer, l'objectiu que els donen els enginyers en aquests models és d'intentar resoldre una sèrie de proves. Clar, aquí hi ha dades a Balquena, hi ha poder computacional a Balquena i el que fa és anar provant quines estratègies li funcionen. Quan troba un forat de seguretat, doncs per allà insisteix. Vull dir, al final no és ben bé força bruta, però hi ha molt de força bruta aquí darrere. Però el que és més important és que aquests models l'únic que han fet és allò que els enginyers els han demanat. És a dir,
passar
una sèrie de proves. Llavors, si per això cal atacar una web o cal d'allò, però escolta, sí que no m'ho imaginava que ho fes. Hi ha una analogia molt bona d'un Luciano Floridi, un filòsof de la ciència d'Oxford, que diu, escolta, si jo agafo la Thermomix i vull fer un gazpacho, li poso tots els ingredients tapa no l'acabo de tancar bé...
Sortirà volant.
Clar, sortirà volant i allò també és un comportament inesperat. O sigui, esclar, ells diuen, no, és que hem detectat un comportament inesperat. Escolti, és que no havia configurat bé els sistemes de seguretat i se li ha escapat. Molt bé. Llavors, dit això, és que aquesta és la part, diguéssim, d'aterrar-ho tot i posar-ho tot en la seva justa mesura. Aquí no hi ha ni rebel·lió de les màquines, ni intel·ligència artificial general, ni que hagi actuat pel seu compte, ni que s'hagi rebel·lat contra els enginyers. No hi ha res de tot això. Dit això, aquests models són molt potents i representen una amenaça per la ciberseguretat, no? Però hi ha una capa encara superior, que és dir, totes aquestes empreses, que són molt poques són les que tenen la capacitat per gastar tants diners entrenant aquests models i desplegant-los, i regalant-los, perquè quan els utilitzem realment els estan subvencionats, és com si ens donessin metadona, el que passa que aquestes empreses cada cop tenen més poder, tenen poders comparables als estats. I la gent que hi ha darrere, abans parlaves d'en Mark Zuckerberg donant suport a Trump, o tots aquests tecnobros que se'n diuen, tecnooligarques donant suport a Trump, no està massa per les democràcies liberals. Llavors, això utilitzat contra les democràcies liberals és fotut. I no cal que sigui d'una manera oberta. Si cada vegada depenem més d'aquests sistemes per treballar, per divertir-nos, pel que sigui, voldrà dir que aquesta gent cada vegada té més poder sobre nosaltres. Llavors, hem de ser molt conscients que totes les tecnologies que ens alliberen també ens lliguen. Al final, això és ferro, és ferro, i són centres de dades que també tenen problemes molt grans i molt grossos, i en parlem un altre dia, si voleu, però vull dir, és ferro, i qui pot pagar aquest ferro són quatre. I llavors, per tant, el poder cada vegada està més concentrat. O sigui, quan tu busques a ChatGPT com cultivar una planta, perquè no ho saps, i et diu la resposta, és fantàstic, però no li has preguntat al teu veí. I aquí ja, o sigui, ja per aquí comença a esquerdar-se la democràcia, no? O sigui, la democràcia està basada en les xarxes socials físiques. L'Ateneu, el bar, els companys de la feina, els del gimnàs, els del poble, els de la biblioteca. Quan això tu quedes tot a casa, aquestes xarxes socials físiques, les de veritat, les d'abans de Facebook, es van tallant, i aquestes connexions se les va quedant algú altre que les monetitze i que eventualment algun dia les pot utilitzar contra nosaltres o contra els nostres valors. Per tant, hem de ser molt conscients. Per això et deia que sí que no ens hem de preocupar per la cosa aquesta apocalíptica, però sí per com se poden utilitzar tots aquests models.
Yeah. Molt bé, moltíssimes gràcies, Josep Maria. Llegia, doncs, que això, no?, que estan a punt de sortir en borsa i que això també fomenta, sí, doncs, aquesta competència de veure qui la fa més grossa, i també, sí, doncs, que tendim a donar comportament... L'antropocentrisme mos fa, doncs, donar-li comportaments als animals o a les màquines dels homes, i no, de l'home, no?, de la dona. No, és que som nosaltres el que li hem ensenyat a fer això, o sigui, no... Li hem donat un programari, en fi. Josep Maria Ganyet, un plaer una vegada més escoltar-te i poder escoltar els que en saben parlar d'aquestes qüestions que de vegades se'ns escapen una miqueta. Moltíssimes gràcies.
Ho feu molt bé, tu. Una abraçada a tots, una abraçada a Radio Ella i a les Petiuses.
A veure si mos veiem aviat per aquí.
Vinga, va.
Fins ara.